dejando una piel más joven. Y Sovitar Antiox de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 15 de novembre, a la meitat del mes també, de l'any 2017. I a hores d'ara estem entre 8 i 9 graus a la ciutat de Lleida. Temperatures baixes, molt baixes, aquesta nit, aquesta matinada. Buscarem la previsió meteorològica amb l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens posarem al dia des de la... amb tot el que passa a les comarques de Lleida. Parlarem avui amb el president de la cooperativa de Maials, perquè aquest cap de setmana arriben dues coses a Maials. Una, la cita que tens amb la fira, que tenen anual, i també arriben els camins d'or líquid del Segrià Sec. Per tant, evidentment parlarem d'olives, parlarem d'oli, parlarem de la producció, parlarem de fira, i parlarem també d'aquests esmorzars populars que organitzen a la cooperativa de Maials. Serà dissabte i diumenge, això, eh? L'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, que ens acostarà a la una i ens hi durà directament cap a la una el Joan Bellmunt amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una comencem el migdia a Lleida amb el Joan Ramon González, amb els bocins d'història, amb els nostres carrers. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuem amb un temps molt estable en conjunt. Cel clar tot el dia avui a les comarques de Lleida, també el Pirineu. Però al Pirineu pugen les temperatures, sobretot en zones altes. A la resta no variaran, tampoc a la plana. A màximes de 14 graus a Lleida, 13 a Balaguer, 11 graus a Tàrrega. A la Seu avui arribarem als 18 graus, a Viella en tindrem 12. El vent continua suau i variable. Temps estable el que ens espera per demà a les comarques de Lleida. Continuarà el cel clar tot el dia amb unes temperatures que han de pujar més, sobretot de nit. Malgrat això, continuarem amb glaçades, especialment al Pirineu, tot i que no en descartem en altres punts de la depressió central. S'esperen mínimes de 0 graus a Lleida o a Balaguer, 1 grau a Tàrrega, 0 també a Viella, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La veu de Lady Gaga, el Bad Romance, que trobaves dins del seu treball de Fame Monster l'any 2009. 8 anys, d'aquest tema. 12:23 minuts, busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I començarem parlant de successos. Ingressa a presó per apunyalar un conegut seu al barri de Balàfia de Lleida. Víctima i agressor havien sortit de festa la nit abans dels fets, on van mantenir una discussió en un bar. Condemnen a presó un home acusat d'abusar sexualment de dues amigues de 13 anys de la seva filla a Solsona. Una de les nenes, a qui hauria fet tocaments, té una discapacitat del 35%. I atenció a aquesta notícia, perquè 10 dels 15 bombers voluntaris del parc del Pont de Suert presenten la baixa temporal per un període de 2 anys. El principal motiu és per no estar d'acord amb el sistema de parc mixt que des del mes de setembre va imposar la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Marxem a comarques, a Tàrrega, que ha renovat l'enllumenat de la plaça del Carme amb bombetes de tipus LED i que es preveu, gràcies a això, un estalvi d'un 80%. Se substituiran 29 punts de llum per fanals que consumeixen menys i són més respectuosos amb el medi ambient. Al punt que arribem a les 12:25 minuts, parlem d'esports i ho fem, com sempre, ben acompanyats amb els amics de Control Motor. Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Parlem de futbol, Lleida Esportiu, falta gol, ho dèiem aquí a la radiografia, Albert Escuer ens ho deia perfectament bé, un gol en els darrers 4 partits, i això fa que l'entitat busqui davanter. En aquest sentit, ja s'han activat un parell de gestions per incorporar un jugador. Lleida no necessita esperar que s'obri el mercat d'hivern, ja que té una fitxa lliure, que això sí, s'ha de cobrir amb un futbolista que tingui fitxa professional i que es trobi sense equip. La idea del club és que el jugador finalment triat pugui incorporar-se a l'equip com més aviat millor, perquè l'adaptació sigui el més ràpid possible. I d'altra banda, parlem de futbol, parlàvem de la Supercopa, catalana, que s'havia de jugar el 13 de desembre al Camp d'Esports. Doncs, després d'una reunió que es va mantenir ahir en representants del Futbol Club Barcelona i de l'Espanyol, amb el president de la Federació Catalana de Futbol lleidatà, Andreu Subies, es va acordar que el partit de d'aquesta Supercopa de Catalunya, que com dèiem, s'havia de disputar el 13 de desembre al Camp d'Esports, es traslladi al mes de març. La nova data d'aquest enfrontament serà o bé el dia 7 o bé el dia 14 de març. Totes les parts van ratificar en aquesta reunió. Això sí que l'escenari serà el Camp d'Esports de Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja donem la benvinguda, com sempre, a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I amb ella què fem? Doncs memòria, recordar què es deia fa 25 anys. Què es deia, Mari Carmen?
Pues que va ingressar a Ponent, un dels quatre, a presó de Ponent, volem dir, un dels quatre timadors detinguts a Lleida. La policia culpava a la banda de delictes comesos a la nostra ciutat, a Tortosa i a Lleó. Els estafadors utilitzaven els timos de l'estampita, encara, i del tocomocho. En ple segle XX, fa 25 anys encara hi havia l'estampita i el tocomocho. Les víctimes, totes elles persones grans, eren enganyats als seus domicilis. En el decurs de l'escorcoll que es va fer a les habitacions on vivien, es van intervenir estampetes que utilitzaven per enganyar i poder obtenir els diners de les seves víctimes, que acompanyaven al caixer, a dins del banc, i les feien treure els diners. Lamentable, encara a finals del segle XX, que algunes persones pues, eren tan de bona fe que es deixaven enganyar. Més de 40 militants del Partit Popular reunits en un sopar amb el primer moviment de l'oposició interna van demanar la dimissió de Josep Ignasi Llorenç. Van manifestar que amb Llorenç no s'aconseguiria l'escó perquè ell, aquesta persona, no sumava vots, els restava. Es podria qualificar de la rebel·lió de l'exèrcit de formigues que havien treballat per Llorenç, 40 militars del Partit Popular reunits en un sopar. També la paeria, en aquells moments, estava estudiant les noves zones d'expansió comarcal. Es va encarregar un informe a un consulting de Barcelona. En aquest estudi hi van col·laborar especialistes francesos en qüestions comercials, considerats els número 1 en aquest tipus de consulting. I acabem al barri de Balàfia, perquè l'any 92 volien portar a la seva zona l'església de Tiurana a Peces.
Caram.
Sí, els veïns recolzaven l'ini sota les aigües de l'embassament de Rialp. El president de l'Associació de Veïns de Balàfia, en aquells moments Juan Gómez, i tots els seus membres estaven estudiant iniciar una campanya per fer possible aquest projecte. El rector de la parròquia de Balàfia es mostrava molt prudent.
Entonces, ahora, como siempre, te dejo la compañía de Herrera en Cope.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671-75.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi, automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
La moda tardor-hivern a Zona 16. Secció de punt, moda urbana, pantalons de primeres marques i moltes parques i abrics a Zona 16. Tria varietat i qualitat, assessorament i atenció personalitzada. Zona 16, Bisbe Meseguer 16, al costat del Col·legi Episcopal. Obert dissabtes, matí i tarda.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes dónde me apetecería cenar hoy?
En Kebab Larida.
¡Lo has adivinado!
Es fácil, podemos degustar la auténtica cocina turca con sus entrantes, pitas, durum.
Platos combinados, ensaladas, hamburguesas, irresistibles.
Y puedes hacer el pedido online a través de Just Eat y nos lo traen a casa.
Kebab Larida, y están también en la zona alta.
Kebab Larida, en Plaza Els Pagesos 12 y Alfred Pereña 1. Teléfonos 973 28 27 35 y 973 83 13 81. Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi, automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
La moda tardor-hivern a Zona 16. Secció de punt, moda urbana, pantalons de primeres marques i moltes parques i abrics a Zona 16. Tria varietat i qualitat, assessorament i atenció personalitzada. Zona 16, Bisbe Meseguer 16, al costat del Col·legi Episcopal. Obert dissabtes, matí i tarda.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes dónde me apetecería cenar hoy?
En Kebab Larida.
¡Lo has adivinado!
Es fácil, podemos degustar la auténtica cocina turca con sus entrantes, pitas, durum.
Platos combinados, ensaladas, hamburguesas, irresistibles.
Y puedes hacer el pedido online a través de Just Eat y nos lo traen a casa.
Kebab Larida, y están también en la zona alta.
Kebab Larida, en Plaza Els Pagesos 12 y Alfred Pereña 1. Teléfonos 973 28 27 35 y 973 83 13 81.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi, automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
I n'hem parlat ja al principi del programa, però jo és una d'aquelles dates que tinc marcada al calendari. La fira de l'oli de Maials, de veritat, ja ho sé que n'hi ha cada cap de setmana a un poble diferent, però per mi, i no per desmereixer les altres, la de Maials potser és perquè també s'ajunta amb la fira i que arriben els camins d'or líquid i que ho fan tot el cap de setmana, per mi és una d'aquelles visites obligades. I també és obligat, com sempre, parlar, per exemple, amb el president de la cooperativa de Maials, amb el Josep Segura. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És la conversa que tenim anualment, Josep?
Sí, 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 sí. Ja va bé refrescar la gent que va tenir el territori i ja coneix gens.
Veurem la meteorologia aquest any, però clar, evidentment cap a finals de novembre el normal és que comenci a fer fresqueta,
Sí, tot i que aquests dies ha fet bastant bo, ha baixat les temperatures, però esperem que ens deixi fer uns actes de lluit.
El Josep, vosaltres ho teniu ben... O sigui, ho feu bé per la gent, perquè davant de la cooperativa normalment teniu un foc allí engegat, perquè la gent que fan cua per fer l'esmorzar popular o per visitar les instal·lacions... Escolta, si resulta que és un matí que fa fresca o abans d'hora, tens allí el foquet i... Jo ho recordo, això. Ho feu...
Sí.
Ho feu cada any, això,
Fem cada any esmorzar popular, tant dissabte que un diumenge, i una bona foguera per cobre tot producte de brasa. Evidentment, el bàsic és tastar l'oli de l'any.
Això sí.
Tastar l'oli de l'any dins en què t'esmorzar.
Josep, escolta, anem a parlar tant ja de dissabte com de diumenge. Els dos dies hi haurà un esmorzar popular al matí. Els dos dies hi ha les instal·lacions de la cooperativa obertes perquè la gent lliurement pugui veure-les. També hi ha unes visites guiades... De veritat que a la canalla els encanta. Josep, escolta, com està anant la producció aquest any?
Bé, en principi hem començat... És un any atípic en quant a dates, perquè, degut als bons, a les bones temperatures, entenc jo, s'ha començat molt aviat. Nosaltres vam començar el dia 23 d'octubre. Ah. Normalment sempre començàvem l'endemà de Tots Sants, el dia 2 de novembre o així, i no sé si cap any havíem començat tan aviat com enguany. Set general, tothom ha començat més aviat, està sortint bon rendiment, bon producte, i jo penso que podria ser una campanyeta bastant, bastant bona. Mm-hmm. Nosaltres tenim una bona part de reg de suport que més o menys ens garantitza una estabilitat a la producció. En anys molt secs ens fallen els secants, però els regadius ens permeten assegurar aquest mínim de collita per abastir a tota la clientela.
Molt bé. Doncs des d'allà, ben aviat trobareu ja també distribuint-se aquest oli, l'oli Baró de Maials, però si no podeu esperar aquest cap de setmana ja a l'agrobotiga, que està al costat de la cooperativa, o si no, a la fira, que està al pavelló, hi haurà un estand, que és el de Baró de Maials, el de l'oli Baró de Maials, podeu comprar l'oli, que és oli d'aquest any, d'aquesta setmana, com el que diu.
Sí, sí, sí. De fa olives collides fa una setmana o 10 dies.
Aquest és el bo,
Ha reposat uns dies el que han pogut a la bodega i ara de filtre, el procés mecànic, és tot producte natural, tot procés natural, i producte de gran qualitat.
I de casa, Josep.
De casa.
Escolta, jo crec que darrerament m'hi fixo molt amb això. Tot el que puguis tenir a prop de casa no ho vagis a buscar lluny,
Sí, sí, penso que faríem bé entre tots fer una miqueteta de quòrum i no cal anar a fer grans quilòmetres per trobar bons productes.
I tant que sí.
Fer territori.
Doncs escolteu, el cap de setmana que teniu les portes obertes, mai millor dit, de la cooperativa de Maials, el Josep Segura, el seu president, i tota la seva gent, evidentment, us rebran i us explicaran i us indicaran en tot moment. Josep Segura, escolta, que ha estat un plaer, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres i que us vagi molt bé el cap de setmana.
Moltes gràcies i esteu convidats tots a venir a la fira.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I arriba el nostre temps dedicat a l'entrevista cosmopolita, aquella entrevista del món social, cultural, econòmic i polític que diem totes les setmanes per conèixer més de prop els nostres personatges. Avui hem volgut invitar una persona molt activa a la nostra ciutat de Lleida amb el món cultural i especialment musical. Avui parlem amb una persona en la qual aquests dies està siguent protagonista a través de la seva coordinació perquè Lleida pugui veure el millor jazz. Estem parlant de Josep Ramon, que avui ens acompanya i és precisament l'amic jove. Benvingut i bon migdia. Sí, hola, bon migdia. Ara sí. T'havíem perdut. Sí. Molt bé, quan parlem de música i de jazz, tu ets un punt referent a la ciutat de Lleida.
Bueno, jo soc una persona que treballa perquè hi hagi bons concerts de jazz a la ciutat i ho faig des de fa molts anys.
Sí, però alguns són allò de dir el jazz és com el rock, ser rock, que és només per un tipus de públic molt concret.
Va, això està canviant, vull dir que amb 24 anys de jazz tardor, de Festival de Jazz de Lleida, hem vist com tenim públic de tota mena i cada vegada el jazz és una música que és menys minoritària.
Anem a parlar de tu una mica, perquè et coneguin més de prop. On vas començar tu la teva trajectòria amb el món dels estudis? On vas començar estudiant?
A Lleida.
En quin lloc?
Jo vaig anar primer a un col·legi privat que es deia Terra Ferma i després a l'Institut Joan Oro, on vaig fer el BUP que es feia abans.
Diuen que els del Terra Ferma eren molt serios.
Bueno, jo no quadrava en el perfil d'aquest.
Ah, per això vas ficar quadrant.
Exactament, vaig posar quadrant perquè no quadrava en molts perfils concrets, no?
O sigui, tu eres el niño malo.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que si alguns professors d'aquell col·legi encara estan per allí, deuen tenir un record molt dolent de mi.
I això que els teus pares apostaven per tu que fossis el noi més intel·ligent de totes les classes, eh?
Bueno, no ho sé, els meus pares no sé si tenien moltes expectatives. A mi ara els hi preguntaré. Quan acabi aquesta entrevista els hi pregunto.
I què t'ha quedat de ton pare i de ta mare? Què has tret de ton pare i què has tret de ta mare?
Bueno, de mon pare, pues un amor per la música, per la literatura, per la cultura, que són coses que a mi m'interessen molt i que penso que he heredat del meu pare, i per la meva mare, doncs, una forma de fer, de ser actiu, de ser inquiet, d'estar motivat, d'estar sempre al peu del canó.
I tu eres un noi d'aquells que t'agradava molt de sortir avui amb una noia i demà amb una altra, o sempre buscaves la fixa?
No, jo era de tenir moltes nòvies abans de que...
Muy festejador, que deia Naval, sí. Muy festejador. Sí. I eres d'aquells que te costava molt de que et sortiguessin a ballar o sortien soles?
Jo no he lligat mai.
Què dius?
No, o sigui, no... A mi sempre m'han tret a ballar.
Caram, això és bo, eh?
Sí, però bueno, perquè no, perquè sóc molt tímid, no? Llavors, no, si no fos perquè em treien a ballar, no hagués ballat mai amb cap senyora o amb cap noia, vamos.
I sabies ballar?
No, que va, sóc molt dolent. No, perquè sóc... m'agrada la música.
I tu eres aquells que habitualment escoltava molt les orquestes de prop i després anaves a parlar si et firmaven autògrafs o què feies?
No, jo sempre anava a escoltar la música i era, com era una persona doncs tímida, no m'apropava mai, tot i que he acabat treballant, no?, amb els músics, però no m'apropava mai a demanar autògrafs ni a dir res.
La gent, no, a vegades dels músics, pensen que és una gent que lliguen molt, que tenen molta juerga, que disfruten, que viuen de conya. I a vegades és tot el contrari. A vegades s'ha de compartir una habitació amb 4% més barata, o s'ha de menjar un menú del dia molt barat per poder quedar algo.
Bueno, sí, però això... En el territori en el que jo em moc, en el món del jazz, ningú vol compartir habitacions ni ningú vol anar a restaurants barats. Per tant, és tot una mica més complicat i sobretot més car.
Te va marcar tu algo a la Cova del Drac?
No vaig arribar a anar mai a la Cova del Drac. Soc d'una generació que era molt petit quan existia la Cova del Drac.
Has sentit parlar i saps sí. Les grans actuacions que d'allí sortien?
Sí, fins i tot he arribat a conèixer el Ramon Tordera, que era la persona que portava la Cova del Drac, i conec perfectament doncs, les actuacions del Tete Montolivo i de molts músics americans que passaven per Barcelona.
No sé què et passa al telèfon, però fa com un xiscle, que això segur que si això et passés en un concert de jazz t'enfadaries molt.
Sí, me miraria malament el tècnic de so a veure què està passant.
Parlant del que tu has fet i on has participat, eres aquells que t'agradava les juergues, la plet del cargol, sortir molt, bueno, dicharacherament?
Bueno, sempre m'agradava sortir, era una persona doncs, que tenia una vida nocturna bastant intensa, fins fa uns anys, a l'Aplec del Caragol hi he anat algunes vegades, però era més de sortir doncs, amb els amics, a prendre una cervesa, a xerrar, a escoltar música en llocs com, no sé, llocs molt mítics de Lleida, com l'Antares o la Sala Europa. Soc d'aquesta època.
Sí, però d'aquesta època en la qual ara és difícil trobar una sala on puguis estar relaxadament escoltant jazz.
Bueno, sí, ara per escoltar jazz és millor anar a sopar a casa d'uns bons amics i fer-ho de forma privada, perquè realment no... Avui en dia a Lleida hi ha mancances pel que fa a locals per escoltar determinats tipus de música.
No t'has proposat mai muntar un negoci d'aquest tipus?
Bueno, si en lloc de tenir 55 anys en tingués a 30, potser m'ho plantejaria.
Bueno, però a vegades tu jugues a què? A la primitiva, a la grossa, a la petita? A què jugues tu?
No, és un tema... Bueno, clar, evidentment...
Diners?
Jo jugo al cuponazo, o sigui, això...
O sigui, si te toca, que te toque fuerte, eh?
Sí, però no és un tema de diners, és més un tema de tenir ganes de que... Ara ja no tinc tantes ganes de que les nits siguin llargues, com fa uns anys.
I surt nova gent que tingui ganes de fer aquestes coses que estàs fent tu? Perquè jo sempre dic a Lleida voltem una centenar de persones que estem a tot arreu, no? I una d'aquestes persones ets tu.
Bueno, hi ha un, jo crec que pot haver un relleu. Jo no sé quants anys em queden de ser la persona que està, diguem, portant la música de jazz en directe a Lleida, però jo penso que sí, que hi ha un relleu, perquè veig com s'incorpora gent jove als concerts i veig com hi ha gent que realment doncs, sí que té ganes de tenir un paper més participatiu. Espero que sigui així.
Però després de los fumeros i aquesta gent que participaven en el seu moment i tal, estan sortint noves promeses aquí a Lleida, Catalunya?
A nivell de músics, vols
sí,
dir?
Sí, sí, sí.
Bueno, a Lleida tenim un planter de músics. A Catalunya hi ha un gran planter de músics de jazz, hi ha Futur, hi ha Pedrera. A Lleida hi ha també, a partir de les escoles de música moderna, està sortint nova gent, i també hi ha gent com, no sé, l'Ignasi González o el Xavier Monge, que sí, que són músics de jazz de Lleida que van a tocar a tot arreu, eh?
Ja, ja, però és que aquests ja pràcticament són formen part de les big bands de sempre, no?
Bueno, formen part d'una gent que ja té una edat, per dir-ho d'alguna manera.
Ja,
no?
Ja.
No, no són talents emergents, no són joves promeses, no?
Quan vas per allà a buscar coses i dius han de vindre a Lleida, què et diuen? On té això?
Bé, jo penso que després de 24 anys de Festival de Jazz de Lleida tothom el coneix i és un lloc que tothom, si pot, vol venir a tocar. Molts músics americans, quan decideixen que faran una gira europea al novembre, doncs ja truquen per dir, escolta, Festival de Jazz de Lleida. Quan vaig per allà a buscar coses, a vegades sóc molt ben rebut, a vegades la gent diu, ostres, sí, tenim moltes ganes de venir al teu festival, però a vegades també sóc un absolut desconegut. Em puc trobar amb les dues situacions.
Jo que sóc un aimant dels gegants, com tu saps,
sí?
T'imagino els gegants ballant jazz?
Bueno, m'encantaria, no?
Per què no? Per què no?
Sí, és que m'encantaria tot el que sigui això. Tot el que sigui barrejar coses, el jazz és barreja, és fusió, és mestissatge. Vull dir, un ball de gegants amb música de jazz, penso que seria... Acabes de tenir una idea molt bona, Cosme.
Bueno, és que tot crec que avui en dia tot està per descobrir, no? Tot està per inventar, perquè jo, interdisciplinalment se poden fer moltes coses, no?
Sí, home, de fet, és per aquí que sempre ha anat el món en el que jo em moc, el món del jazz... I interdisciplinarment se poden fer moltes coses i queden moltes coses a fer. Hi ha un gran futur en aquest terreny.
Què és el que més t'omple d'aquesta música? Quin instrument?
El que més m'omple del jazz és l'evidència de que és la música que simbolitza la llibertat i que és una música que ha estat inventada per una gent que va patir molt i que després ha demostrat la seva capacitat, no, per fer grans coses.
A veure com ets tu. T'agrada més el cine o el teatre?
El cine.
Què llegeixes habitualment?
Novel·la i poesia.
Te fiques a la cuina alguna vegada i al bandil?
Sí, home, sí, tant.
Què és el que més t'agrada cuinar?
Bueno, m'agrada cuinar llegums, m'agrada cuinar... No, jo sóc un cuiner senzill, o sigui, sóc un cuiner de llenties, cigrons, espaguetis... No sóc un cuiner sofisticat.
I quan sos per ahí, què demanes? Cargols a la gormanta? Què demanes?
No, sí, els cargols a la llauna, sempre.
Sempre a la llauna?
Sí, sempre.
Molt bé. I si et preguntes d'aquí de Lleida en quin racó te quedaries, quin seria el racó més emblemàtic de la ciutat per tu?
Bueno, hi ha racons que m'agraden molt. Hi ha racons sobradament coneguts, com pot ser doncs, el centre històric, la plaça Paeria, hi ha llocs de Lleida molt macos, però no passa tanta gent. Per exemple, m'agrada molt tota la zona del darrere de la Catedral Nova. No?
Uh-huh. És a dir, on tenim la FECOI.
Exactament. Allò, penso que és una zona preciosa.
I, bueno, dins de les festes de Lleida, tu creus que Lleida té atractiu quan fem festes perquè vingui gent a Lleida? O més bé és fàcil de marxar per veure coses?
Bé, jo penso que les festes de Lleida són les festes de maig, les festes de tardor, són festes doncs, que estan molt bé per la gent de Lleida i que puntualment poden tenir algun ingredient que atregui gent de fora. Ara, si parlem d'altres activitats a Lleida, com pot ser, no sé, la Fira de Titelles, el Festival Músiques Disperses, o fins i tot el Festival Nostre, el Festival de Jazz, jo penso que aquestes sí que són activitats que poden atraure i, de fet, atrauen públic de fora a venir a la ciutat.
Per cert, si et faig una pregunta, ara et comprometré, no?
Bueno.
Bueno, no et preguntaré quina és la patrona de la ciutat de Lleida, perquè potser seria fàcil, però sí quin dia és la festivitat patronal de la ciutat al mes de maig. El dia del mes.
El 9?
No.
El 20...
No.
El 11?
Sí.
Ah. Bueno, és que me lio entre el setembre i el maig.
Clar, clar, tu entre la Verge Blanca i Sant Anastasi estàs pillau, sí. Estàs pillau.
Sí.
Molt bé, i per acabar, Lleida serà amb la seva vella i el seu turó patrimoni de la humanitat?
Jo espero que sí, perquè la seva vella s'ho mereix i ho ha d'acabar sent. Vull dir, jo penso que s'ha fet una molt bona feina per caminar cap a que ho sigui i que finalment tindrem la bona notícia de que així serà.
Compromès per mi mateix. Jo t'he compromès a tu, t'he fet preguntes el dia de la diada aquesta. Pots fer-me una pregunta compromesa, a veure si te sé respondre.
Una pregunta compromesa?
Sí, ara fas tu de presentador locutor, que ho fas a més d'una emissora de ràdio, vinga.
Bueno, pues no sé, fer-te una pregunta compromesa a tu és difícil. Jo sé que tu estàs molt vinculat a la Casa d'Aragón, o has estat històricament vinculat. Doncs llavors te preguntaria, coneixes algun músic de jazz aragonès?
Sí, molts, i vaig a veure jazz. A part d'anar a veure el Plata, vaig a veure algun petit concert que encara hi és, perquè jo sóc del temps de la Bullonera, de grups d'aquestos, d'en Carbonell, i aquestos me portaven a veure coses d'aquest tipus. A Saragossa hi vaig.
Molt bé.
A Osca no tinc puestos, no conec puestos, però a Saragossa hi vaig bastantes vegades. M'encanta. A més, a la emissora de ràdio que hi vaig començar, Radio Tàrrega, de Ràdio Cadena Espanyola, David, que es deia, que era ferroviari, era el primer programa de jazz que jo recordo que es feia a les Terres de Lleida i va durar molts anys a Radio Tàrrega, de Ràdio Cadena Espanyola.
Perfecte, estàs molt bé, m'alegro que t'agradi.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies i Josep Ramon Joé, que vagi molt bé tot el que estàs muntat a la ciutat de Lleida i també sobretot per tu.
Moltes gràcies, Cosme.
Salut i llarga vida. Adéu-siau.
Però espera, Cosme, que et vas acomiadar i no et deixo marxar.
Què és, el telèfon?
No, sí, el correu i el WhatsApp, després el diem, però no et deixo marxar perquè avui mateix, a la meitat de la setmana, comencen la nova edició de les Jornades Culturals Intercentros, que arriben ja a la 35a edició.
Sí, efectivament, suposo que ho fas...
I és tot un seguit d'activitats, això, eh?
Sí, mira, t'explico, com a president de la Federació...
Qui ho organitza?
La Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida, que és membre de la Confederació Espanyola de Cases i Centres Regionals.
I per a què s'organitza? Quin és l'objectiu?
Mira, fer el que alguns polítics no saben fer, agermanar les comunitats autònomes. Això és una de les nostres pretensions de tota la vida. És a dir, que totes les comunitats representades aquí, que són Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura i Galícia, mancomunadament puguem fer activitats portant gent de les seves comunitats i interrelacionar-nos entre nosaltres. Avui, per exemple, com tu dius, portem l'alcalde de Huesca. Per què? Perquè dic de Huesca perquè si els noms no canvien i les poblacions tampoc haurien de canviar. No s'ha de dir Osca, s'ha de dir Huesca, que així és com allí es diu. Algú vindrà dient allò de que va canviar el nom. No, aquest no està canviat, Lleida sí que està canviat, i Huesca, pues és el seu alcalde, estarà Luis Felipe, perquè Lleida va començar l'aplec del Cargol a través de la sortida de la plaça de Braus de Huesca, quan havia llavors el Justo Ojeda, i van veure que la xaranga penya los 30, l'Alegria Laurentina i tal, pues feien una rua, i això pues va néixer. Les bones relacions que han tingut sempre, comercials, econòmiques, afectives, la província de Huesca i Lleida. I per això ve el seu alcalde. Després acabarem amb un concert. Se fa un homenatge a les persones que han volgut reconèixer. Cada casa ha reconegut amb una persona la seva tasca, i la federació li fa un reconeixement. I acabem a la banda de música de l'exèrcit de Saragossa, que és una de les més prestigioses de tota Espanya. Només ha actuat per la Casa Real, només actua quan se fan los cadetes d'allí de Saragossa, quan ha hagut esdeveniments molt importants. És la millor banda, la tenim aquí, ha costat molt de lligar, però finalment estaran actuant aquí. A les 8 es fa el primer acte i a les 9 actuarà la banda de l'exèrcit al Teatre Municipal de l'Escorxador fins que la gent hi capi. Jo suposo que vindrà molta, perquè és molt bona. La veritat, així comencen les jornades.
Molt bé. Quants actes? Hi ha tota una pila d'actes.
Hi ha un reguitzell d'actes i que continuen...
Que, per cert, hi ha molts actes de cultura, però la gastronomia també hi està representadíssima.
Acaba sempre amb una gastronomia... i si invitem a la gent, que això està bé, no? Fem un petit àpat amb el qual degustem algun plat gastronòmic, vins de la terra... Jo penso que això s'ha de fer, s'ha de mantenir, perquè...
Però és que les diferents zones d'Espanya, i ho diem així, que no passa res, les diferents zones d'Espanya són riques culturalment...
No, però per què ha de passar?
No, per això t'ho dic.
Per què ha de passar?
Igual que ho és Catalunya, són riques culturalment, però riques gastronòmicament, i això sí que és una riquesa que tenim,
Home, jo et puc dir que fa pocs dies, si ho saps, estava a Saragossa i tapear en Zaragoza, doncs és tot un aconteixement, no? Ir a Navarra, anar al País Basc... Jo tinc que dir que aquí a Catalunya, a part d'aquests events que montem, això dels vins, ara el que farem del Servicia, que és el cap de setmana, també que tenim aquí a nosaltres... Bueno, pues pràcticament no se tapeixa. Aquí a Lleida no hi ha la tradició de tapeixar. A mi m'encanta tapeixar, no? Bueno, al final se faran unes tapes, se farà uns vins, se degustarà i s'invitarà a tots els que ens acompanyen. Comencem ja el divendres aquest, que venen de Cantàbria, a parlar-nos de Cantàbria. El dissabte tenim una representació teatral del grup Toar, que actuarà al Centro Extremeño, entrada gratuïta. El diumenge tenim una coral que ens ve de Cantàbria, a la parròquia del Carme, amb missa. També és la Virgen Bien Aparecida, que és la seva patrona. I el dilluns ja comencem a la Casa d'Aragó, que ve un dels millors etnògrafs i escriptors d'Aragó, el doctor Pallaruelo. El dimarts doncs, ja nos anem a la Casa d'Extremadura, el dimecres doncs, tenim la casa, el dimarts a la Casa de Castilla y León, dimecres a Extremadura, dijous bueno, anem fent un reguitgeu per les cases i acabarem el dia, bueno, el dissabte que de la setmana que ve hi ha una cosa molt bonica, jocs de taula típics tradicionals. Fem un sorteig i a lo millor és en parelles. Te toca un de la Casa d'Aragó i Casa Extremadura contra un de Galícia i tal.
Llavors, bueno, mira, ja està bé, ja.
Interrelació.
Ja m'agrada.
I acabem també amb un agermanament a l'Horta de Lleida perquè a la partida de Rufea fem el dinar de germanor, que és molt bonic, un pavelló que s'ha muntat com una carpa, i allà entreguem els premis d'aquests jocs tradicionals, és a dir, que està tot muntat.
Doncs apa, que gastronomia, cultura, conèixer persones, tot plegat això a les 35enes a la 35ena edició de les Jornades Culturals Intercentros. Cosme, mira, ja et dic el meu número de WhatsApp, el número de WhatsApp del programa, 664-526-180, perquè pugueu enviar missatges de veu, preferim, si has d'enviar alguna foto o algú de text també, però prefereixo que m'envies de veu, 664-526-180.
I si volen, jo tinc un correu per aquelles noies que estiguin solteres, busquen nòvio i tot això, que és cosme@copelleida.com.
Gràcies, Cosme.
Que vagi molt bé, bon dia.
A punt per arribar a la una, ens queden aquests minuts en els que connectem amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I les noves propostes dels nostres pobles.
Bueno, doncs bé, anem cap al Pallars Jussà i a la població d'Erdo. No sé si et sona, però no. Segur que la trobaràs. I a més, ara s'hi ha instal·lat un... Bueno, ara fa un temps. Un restaurant que es pot menjar a la mar de bé. Cal dir que des de Sarroca de Bellera surt el camí que ens puja fins a Erdo. I si un vol continuar, pot fer-ho fins a la Bastida de Bellera i fins al Pont del Diable. Però avui la finalitat és Erdo. Havia nevat el dia que vaig pujar i la neu cobria de blanc tot el paisatge. Fins i tot el camí que havíem de seguir doncs es perdia sota la neu. I li deia al meu amic Ramon Ferrer, que era el meu company de viatge, que potser seria bo de deixar-ho per un altre dia. Però ell va contestar que havíem vingut per anar aquí i que aquí aniríem. Així que vam tirar endavant. Erdo ha estat sempre un nucli petit i a mitjan segle XIX Madot deia que tenia 3 cases i 15 habitants, mentre que ara fa uns anys en tenia 7. Actualment cal dir que hi ha cases molt ben arranjades. El poble està situat al vessant de la vall de Bellera, en un coster a 1.323 metres d'altitud i sota els pobles de Santa Coloma d'Erdo. L'església està dedicada a Sant Julià. És un edifici petit amb campanar de torre i teulat a doble vessant. Cal dir que Sant Julià havia sigut el patró dels que passaven antigament pels pobles per tal de fer ballar l'os. Avui estaria prohibit. Mm. Els ecologistes i els naturistes s'hi oposarien. I a partir d'aquest fet també van agafar com a patró tots aquells que havien d'emprendre viatge o simplement anar a d'altres poblacions a fer alguna cosa, que invocaven a Sant Julià per tenir un bon camí, una bona anada i una bona tornada. Això doncs, va donar peu a l'adagi que deia «Sant Julià, a casa deixeu-me tornar». Era una clara súplica per demanar bon camí al patró i la seva vènia per poder tornar sa i estalvi de lladregots o d'ensurs, perquè també cal recordar que no massa anys endarrere els desplaçaments es feien tots caminant. Jo encara recordo personalment arribar a Vilaller, entrevistar gent, i em diu una senyora, d'on vens? Dic, de Lleida. Diu, Lleida està a 30 hores. Era el temps que tardava caminant perquè baixava caminant des de Vilaller fins a Lleida.
30 hores, com a mínim, són 2 dies, eh? Si vols dormir entremig.
Però mireu d'un altre costat. 30 hores a 5 km a l'hora són 150 km. És els que hi ha.
Sí, sí, no, no, correcte, correcte. Però vull dir que avui en dia ens costaria de fer-ho, eh?
No ho faríem, no estem mentalitzats ni preparats per fer-ho. Però bé, tornem per acabar l'adagi. Ens diu, si el novembre és tronat, malament pel pastor i pitjor pel ramat. Mm.
Gràcies, Joan. 30 segons i arribem a la una de la tarda. Buscarem, com sempre, la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després hi tornem amb el migdia Lleida.
Estarem nosaltres el Joan Ramon González, eh? Parlarem dels bocins d'història, parlarem dels nostres carrers, i a dos quarts de dues, les noves tecnologies que arriben, com sempre, a la meitat de la setmana, a l'espai Infocope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Avui parlarem, ja t'avanço, de memòries, eh? De Kingston. Parlarem de pendrive i de targetes de memòria SD.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primera denuncia contra el supuesto adoctrinamiento de la televisión pública catalana en un programa infantil. La Asociación de Padres con Capa pide a la Fiscalía que investigue los contenidos sobre presos políticos emitidos por TV3. Carmen Lavallén.
Consideran que las emisiones pueden ser constitutivas de diversos delitos que afectan a la infancia y por ello la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia con Capa presentó este martes un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la que pide abra una investigación sobre TV3 y concretamente sobre el programa infantil Infoca. Pedro Caballero es su presidente.
Nosotros hemos valorado, después de ver estos programas, bueno, pues la educación que están recibiendo los niños allí sin poder defenderse de nada.
Anuncia COPE que también presentarán el escrito ante el defensor del menor y el defensor del pueblo ante lo que consideran un claro caso de adoctrinamiento por trasladar a los niños una visión doctrinaria, parcial y sesgada de la realidad en Cataluña.
En Pamplona han declarado los policías que atendieron a la presunta víctima de abusos sexuales en los Sanfermines del año pasado. Los agentes confirman que la encontraron en estado de shock. Esther García.
Así lo dijeron también en el atestado estos policías municipales. Lo aseguraba también las pruebas psicológicas que se practicaron a la joven y la propia víctima lo reconocía ayer en su declaración. Tras la declaración de estos municipales va a comenzar ahora, en estos momentos, el testimonio de los tres policías forales que en un primer momento identificaron a cuatro de los acusados en la Plaza de Toros. Le siguieron hasta que se encontraron con el quinto y en un barrio de Pamplona detuvieron a los cinco jóvenes sevillanos.
Y el Papa agradece el trabajo que el buque de la Armada Española Cantabria está realizando en aguas del Mediterráneo. Han conseguido salvar a 42.000 personas. Palabras del Santo Padre durante la audiencia general.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la tripulación del buque Cantabria, que presta su servicio en el Mediterráneo en favor de los inmigrantes. Gracias por lo que hace. Muchas gracias.
Hay más noticias que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Se sigue hablando, Pilar, de la injerencia rusa en la campaña separatista de Cataluña. Desde el gobierno de Putin lo niegan y culpan a la prensa. El Kremlin asegura que no hay pruebas. El embajador ha hablado también de informaciones erróneas y peligrosas. Pendientes de Zimbabue, el ejército ha tomado el control del país, aunque sostiene que no es un golpe de Estado. El presidente Mugabe está confinado en su casa. Hay tres ministros detenidos y carros blindados y militares bloquean las calles que van al Parlamento y a la presidencia de Zimbabue. Y hasta ahora un hombre sigue huido en Algeciras, le persigue la Guardia Civil dentro de una operación contra el narcotráfico. En el operativo, un agente ha resultado herido de un disparo. Según ha podido saber la cadena COPE, la herida es limpia y se prevé que reciba el alta en las próximas horas. Se da la circunstancia de que hoy es el cumpleaños de este Guardia Civil.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En el espejo de hoy nos vais a recordar la historia y el contexto de uno de los seminarios más grandes del mundo y que no está precisamente en un país de tradición católica.
Bueno, es el seminario más grande de África y efectivamente, como dices, probablemente uno de los mayores del mundo y cumple ahora 50 años desde su fundación. No, no está en un sitio precisamente fácil. Se enclava en la ciudad de Jos, en el centro de Nigeria. Y en estos 50 años, el seminario de San Agustín, que así se llama, ha formado a 1.455 sacerdotes. Los 437 alumnos que actualmente se forman allí saben que su vida no va a ser un camino de rosas. Y sin embargo, cada año se presentan entre 40 y 50 nuevas solicitudes de ingreso. Resulta impresionante, casi sobrecogedor, que esto suceda en la línea caliente donde descarga su furia el terrorismo de Boko Haram. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha preparado un vídeo sobre la historia de este seminario que ya pueden contemplar nuestros oyentes en nuestro Facebook Religión COPE. Y la historia completa, pues la vamos a contar como como cada día en el espejo, en media horita.
Exactamente, en unos 30 minutos. Hasta luego, José Luis.
Hasta luego.
Y mientras tanto también hablamos de deportes con otro José Luis, es José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Solo falta una selección para completar ya los equipos para el Mundial de Rusia.
Se acaba de clasificar Australia, que ha ganado a Honduras en el partido de vuelta de la repesca 3-1, y esta madrugada se conoce el último clasificado, que sale del duelo Perú-Nueva Zelanda con empate a cero en la ida. El sorteo, recuerden, es el día 1 de diciembre en el Kremlin de Moscú. Y en la Liga, el partido más atractivo del fin de semana es el Atlético de Madrid-Real Madrid. El árbitro de este partido es Fernández Borbalán. Entrevista exclusiva de Fouto al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez de Arminio, hablando de cómo está el arbitraje.
¿En qué tenemos que mejorar? ¿Qué tengo que buscar? ¿Personas mucho más de otra galaxia o qué? Hay clubes en que no están ahí por la culpa de la actuación de los árbitros, sino también la actuación de sus jugadores, ¿no?
Hay una atribución de una frase que se atribuye a Victoriano en privado a los árbitros, y es que el Real Madrid cae mal al estamento.
Eso es mentira. Eso es mentira.
¿Eso es cierto?
No, eso es mentira.
Tenis Copa de Maestros, hoy debuta Pablo Carreño, que va a sustituir a Rafael Nadal, lo hace a las 9 de la noche contra Dominic Thiem. Y en baloncesto tenemos dos partidos hoy de la Euroliga, Brose Barcelona y Valencia Milán.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí que arrenquem ja el migdia a Lleida. Que sàpiguis que si t'incorpores ara, nosaltres t'estem informant des de Lleida cada dia de dilluns a divendres, però des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Estem a dimecres, 15 de novembre del 2017, hores d'ara, 10 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuem amb un temps molt estable en conjunt. Cel clar tot el dia avui a les comarques de Lleida, també el Pirineu, però al Pirineu pugen les temperatures, sobretot en zones altes. A la resta no variaran, tampoc a la plana, amb màximes de 14 graus a Lleida, 13 a Balaguer, 11 graus a Tàrrega. A la Seu avui arribarem als 18 graus, a Viella en tindrem 12. El vent continua suau i variable. Temps estable, el que ens espera per demà a les comarques de Lleida. Continuarà el cel clar tot el dia, amb unes temperatures que han de pujar més, sobretot de nit. Malgrat això, continuarem amb glaçades, especialment al Pirineu, tot i que no en descartem en altres punts de la depressió central. S'esperen mínimes de 0 graus a Lleida o a Balaguer, 1 grau a Tàrrega, 0 també a Viella, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ràpidament anem a fer una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Comencem parlant de successos. Ingressa a presó per apunyalar un conegut seu al barri de Balàfia de Lleida. Víctima i agressor havien sortit de festa la nit abans dels fets, on van mantenir una discussió en un bar. Condemnen a presó també un home acusat d'abusar sexualment de dues amigues de 13 anys de la seva filla a Solsona. Una de les nenes, a qui hauria fet tocaments, té una discapacitat del 35%. I aquesta notícia ja la vam avançar ahir, però avui podem posar-hi xifres. I és que Joventut ha invertit 444.477 euros a l'Alt Pirineu i Aran a través del contracte programa. Es destinen als professionals de joventut, a les oficines joves i a les activitats que es duen a terme amb els plans locals i comarcals. I també recordem que 10 dels 15 bombers voluntaris del parc del Pont de Suert presenten la baixa temporal per un període de 2 anys. El principal motiu és per no estar d'acord amb el sistema de parc mix que des del mes de setembre va imposar la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esport, recordem que la Supercopa de Catalunya ha quedat aplaçada fins al proper 7 o 14 de març. Es va ratificar, això sí, que l'escenari serà el Camp d'Esports de Lleida. I tenim nous àrbits, La delegació de Lleida incorpora 15 aspirants d'un curs en el que van començar 61 i la xifra actual puja fins a 132. Només una dona entre els nous.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I efectivament ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Ja estem en plenitud, ja al novembre, ja la setmana passada ja ho teníem, i bueno, ara ja mitjans, ja la castanyada queda lluny, ja té tot. I...
Ara queda molt a prop.
Home, que
molt
sí, a, ja comencem a parlar de Nadal, eh? Però... Cachis, cachis.
Però queda relativament a prop ja,
sí,
eh?
Sí, no, home, està i tant, i tant, i tant.
Escolta, per cert, que l'altre dia, ara et faré una reflexió en veu alta, l'altre dia t'escoltava el Bocins d'Història, I pensava que, quan parlàvem del Castell del Rei, ja, de que va haver una època en la que es feia molta neteja i molta cosa, moltes restes, doncs, s'acabaven perdent.
I com
perquè,
ara.
Perquè es volia fer...
Com ara, a vegades.
No? Perquè, sí, perquè dius, no, ho volem deixar tot bonic, vinga, tot fora. Sí, no, sí, dic, sí, si el bonic és, el que passa és que evidentment costa més, és intentar recuperar al màxim tot el que hi havia i poder-te passejar pel mig del que hi havia, per poder emular una mica... Jo crec que aquesta és la gràcia de visitar unes restes.
Sí, sí, sí. Sí.
Home, no acabaràs vivint com es vivia allí llavors, però com el màxim d'elements puguis conservar, més te'n pots fer la idea. Estava pensant, d'aquí 100 anys, la nostra societat actual, quines restes estem deixant?
Bueno, és una bona reflexió.
Fixa't, perquè és que avui en dia... jo entenc que llavors... I d'aquí venen moltes dites de ja no es construeix com abans, no? Moltes coses se ven per durar. Avui en dia, jo crec que fins i tot les edificacions se fan ja amb data de caducitat. Ja tot volem que comenci i acabi, tot, que tot tingui una renovació constant. És a dir, d'aquí 100 anys potser no, però d'aquí 500 anys, bueno, és que l'any 2015 a Lleida, quines restes hi ha?
No, però hi haurà. No et preocupis, per sí, això no,
ja
pateixis.
Suposo, però fixa't.
No pateixis, perquè hi haurà. El que passa és que siguin...
Potser com que hi vivim ara no valorem el clar, que hi ha ara.
Clar que sí, per això és com el mateix modernisme. El mateix modernisme, quan se va fer en el seu moment, pues, tenia molta gent que no li agradava, gent que li agrada, i s'ha perdut molt, però hi queda per fer una bona ruta del modernisme a Lleida encara. I això salven les distàncies, però tenim pues, arquitectura dels anys 50, dels anys 60 del segle passat, tenim edificis, com a mínim estan documentats...
Que ja, però es escolta, conserven... quina arquitectura és ara?
Bueno, és aquesta...
La de vidre.
Sí, sí, per exemple.
Hi ha fenes quadrats sí, de vidre, sí, però clar, sí. Això també va canviant, eh? Sí. Canvia molt ràpid ara.
Sí. No,
vull dir que abans les tendències duraven molt
sí.
temps.
Ara no, ara és raríssim.
No sé quan va durar, però va durar molts anys. Va donar temps per fer. Avui en dia, escolta, que fa 4 dies es portaven les cases... Quan dic 4 dies, vull dir 15 anys. Les cases de maons... després van passar les de com d'aplacats, de pedra, totes blanques i totes ben quadrades, i ara vidre per tot arreu.
Sí, sí,
això
sí.
Parlem
bueno, són modes.
Modes que duren 4 o 5 anys, eh?
Sí, el que passa és que ara passa com sempre, però pot ser més, que hi ha eclecticisme en el sentit que hi ha barreges, és a dir, que
sí,
hi ha
sí,
gent
sí, sí.
que aposta pel vidre, hi ha gent que encara continua fent totxo...
No, hi ha gent que s'ho fa sí. estil casolà o estil antic, per dir-ho, quan dic antic vull dir, no em refereixo amb res concret, eh?
Sí, no, però per exemple l'urbanització aquella de la Ciutat Jardí, la que és la zona...
Ciutat Jardí 2.
Arrere de l'Arboretum, per entendre'ns, que són cases unifamiliars, però que no són del mateix projecte, sinó que cada un se fa a la seva pròpia casa. Allí tens una mica aquesta reflexió de dir, a excepció d'una que va recuperar el que és la imatge d'una masia de pedra,
sí,
teulada, doble vessant...
Totes les restes són blanques, quadrades,
rectes. Cúbiques, amb terrassa plana...
És que a mi m'agraden, però l'altre dia pensava, dic, bueno, d'aquí 200 anys...
Però és l'essència...
Què deixarem?
I torno a dir, a tu que t'agrada el cinema, com a vegades hem parlat, doncs hi ha moltes pel·lícules de ciència ficció, que les cases són així, la majoria en el futur són molt línies molt senzilles, cúbiques, molt vidre, i per tant, bueno, sembla que anem cap aquí. Clar, el vidre té l'atractiu que té, també té els problemes que té, sobretot per climatitzar, tot i que ara se fan dobles i triples vidres, amb la qual se pot aconseguir l'efecte transparent que té i al mateix temps la confortabilitat, no? Però probablement anirà per aquí. Ara, moltes de les cases que ara tenim, evidentment, no es conservaran, no solament perquè no durin, sinó que a vegades també moltes duraran més del que es pensen els propis arquitectes, però que s'enderrocaran per sistema, perquè
sí, correcte.
Dius, pues, això està passant de moda, com ha passat a moltes cases, bueno, les que tenim, per exemple, de principis del segle passat, al carrer Cavallers, tenim moltes cases que sí que a sota estan amb restes més antigues, però algunes són, pues, això, algunes inclús dels anys 40, després de la guerra. i s'enderroquen perquè estan en mal ús, i dius, pues això és l'arquitectura, que al final, perquè te trobis algun exemple, que si bé l'hauràs de superdeclarar, mm-hmm. perquè te quedi algun testimoni d'arquitectura dels anys 50, dels anys 40.
Molt bé, doncs era una reflexió en veu alta, que, sí. que em va quedar l'altre dia, i ja m'he menjat la meitat del temps dels bocins d'història, però vaja.
Bueno, no, si igual tot és història, també són reflexions importants, no? I això, el tema del patrimoni és un tema que és difícil posar-se d'acord, no sé per què passa, que la gent sempre ens agrada discutir i posar d'acord i arribar a consensos. L'altre dia en el programa parlàvem de l'equilibri aquest de la llibertat, on acaba i on comença, uh-huh. pues en patrimoni també que es conserve, que es deixa de conservar, estaríem amb la mateixa història, i sempre...
Sempre és un problema econòmic,
eh? Dos problemes, l'econòmic però el de sensibilitat. Jo crec. És a dir, si tu tens ganes i tens pocs diners, conservaràs més que si tens molts diners i no tens ganes.
Efectivament.
Vale? Ara, si tens les dues coses, ganes i diners, llavors fas virgueries.
Allò, sí.
I si no tens una cosa ni l'altra, no faràs res. No. Però en l'altre costat, jo t'ho dic per pròpia experiència, jo no tinc gaires diners, però tinc ganes de conservar, i el que puc sempre ho conserves. No? Bueno, avui el programa era una mica, també l'hem parlat a vegades en el programa, per tant, encara que hagués estat una mica de temps, però el passat dissabte es va celebrar, o com de morar el 310 anys de la caiguda de la ciutat de Lleida en mans de Felip V. Recordem que Lleida, en plena guerra de successió, va ser la primera de Catalunya en caure, després que se va produir la batalla d'Almansa el 23 d'abril del 1707, que va permetre a les tropes borbòniques conquerir tot el regne de València, tot l'Aragó, i Lleida, que va ser la primera ciutat que va caure. Després, durant 7 anys va durar la guerra, fins que va caure Barcelona i Cardona, com últim element de resistència, i Lleida, al caure, recordem, pues, que va implicar que la seu es convertís en caserna militar, s'enderroqués definitivament tot el que quedava del barri gòtic que havia al voltant de la catedral per fer la gran fortificació que tenim actualment, les muralles, que diem de manera així popular. Després es va tancar l'estudi general, aquest any precisament, ja parlarem monogràficament, si un cas un dia, dels tancaments de les universitats, perquè va ser el 1717 quan es tanca formalment la universitat, i la pròpia paeria que es va tancar, això sí que va ser el mateix 1717, i es va nomenar, ha dit, per part del governador, per part del rei, un governador militar civil, que va ser el comte de Louvigny. La paeria perd el seu autogovern i s'envia una persona que s'encarregarà de controlar la ciutat directament des dels estatuts de les estats del poder. I no vull ficar cap paral·lelisme, però és la història a la que parla. Uh-huh. Què va passar? Recordem que quan arriben les tropes borbòniques a setjar Lleida, arribaran cap a l'11-12 de setembre del 1707, muntaran tot un setge al voltant de la ciutat perquè no entri ni surti ningú. Els borbònics són uns 20.000 assaltants entre francesos i espanyols, sobretot de la zona castellana. I a Lleida hi ha una guarnició d'uns 3.000 homes que estarà formada per austríacs, portuguesos, anglesos, catalans de Lleida, la Coronela, els Miquelets... en fi, hi ha de tot, hi ha una barreja que són les tropes aliades que aguantaran durant dos mesos l'assalt de les tropes borbòniques. Però és curiós que aquest assalt té dues fases, perquè se tanca el cercle a l'11-12 de setembre del 1707, el 12-13 d'octubre del mateix any trencaran la muralla per la zona de Madalena, del Carme, entre Madalena i el Carme, faran una bretxa i això... el fet de militarment trencar la muralla i ja pràcticament la ciutat veure's que ha perdut la possibilitat de resistència i de defensa, no permet que es rendeixi i la ciutat quede alliberada al saqueig. Per tant, la majoria dels lleidatans...
Sí, que són aquelles normes i aquelles lleis que diem sempre, és veritat, això.
Correcte.
O sigui, no et pots... o sigui, entenc que els atacants, al veure o entendre que han fet un pas per acabar entrant, la rendició no es contempla ja.
Diu, a bones hores te vens a rendir quan ja te tinc aquí, diríem, sota... Curiós. Ja te tinc aquí agafat.
Ho dic perquè si rendien i abans. Tenen un tracte,
correcte.
I si no es rendeixen tenen un altre tracte.
Correcte,
oi?
Correcte. I de fet, el comte d'Arstadt, que és el que estava a la defensa de Lleida, va intentar la rendició i li van dir, a bones hores, nosaltres ja hem trencat la muralla, 12 d'octubre a la nit, hem trencat la muralla, demà ens toca el saqueig, buscant la vida. I se la va buscar, va resistir a dalt al castell, que vol dir que el castell ja tenia força importància perquè aguantés un mes encara el setge. Això vol dir que durant la Guerra dels Segadors, és a dir, 60 anys abans, es va fer ja una fortalesa important, i que la majoria dels lleidatans el que van fer va ser marxar-se cap on podien, que és també cap a dalt al castell. I allí van aguantar tots un mes el setge. des del 13 d'octubre, que la ciutat és saquejada amb un cert ordre, com ja vam parlar el dia del Roser, d'aquelles maneres, però la majoria de la gent se refugia a dalt del castell. A dalt del castell què passa? Que si el castell està preparat amb aigua i que viures per tenir, doncs això, una guarnició de 2.000, 3.000 persones, si se fiquen pràcticament 20.000 persones, doncs s'acaba el menjar, s'acaba l'aigua, s'acaba tot, i això obliga que ser, en aquest cas, rendició. Perquè hauríem pogut aguantar més, fins a morir o el que fora. Però el 11 de novembre, sobretot els anglesos, que estaven a les ordres del conde d'Arstadt, l'austríac, ell hauria aguantat encara una mica més, però els anglesos ja estan empipats fins aquí i pel seu compte se rendeixen. Al rendir-se ells, llavors obliguen a que es rendeixi la ciutat. Llavors hi ha capitulació. Aquesta capitulació, és com deies tu molt bé, diu, encara nosaltres tenim força militar, encara podem fer-vos mal i encara no és fàcil que ens conqueriu. Però veiem que haveu guanyat, per tant, no val la pena. La resistència és rendir. Per això què vol dir? Fiquem condicions. En aquestes condicions hi ha la capitulació, per això es diu capitulació, perquè hi ha els capítols de la rendició, i el més curiós és que totes les tropes estrangeres que hi ha aquí a Lleida poden marxar-se amb totes les armes i se marxaran cap a Tortosa. Llavors, el 11 de novembre la ciutat és rendida i el 12 de novembre obriran la porta dels Bernats, la que hi ha a la plaça de la Sardana, sota del baluard de l'Assumpció, on estaven abans les banderes, per situar-nos, i per allà sortirà tota la guarnició, aquestes pràcticament 2.000 persones entre austríacs, anglesos, portuguesos i d'altres forces que havien vingut, sortiran, baixaran per Sant Martí, carrer de Sant Martí, sortiran per fora de la bretxa de Sant Martí, aniran pel Camp de Mar, donant la volta a Lleida, i tornaran a entrar a la ciutat de Lleida per la porta de Madalena, on està l'auditori actualment. Aniran pel carrer Madalena, plaça de la Sal, i a la plaça de Sant Joan els estan esperant los borbònics. Fins a aquest moment no han trobat a cap felipista per allí. I allí estan formats, en la plaça de Sant Joan, tots amb les banderes totes al vent. Ells van desfilant també les seves banderes, allí militarment se saluden, se diuen el que han de dir-se, i marxen pel Pont Vell i se marxen cap a Tortosa. Això és el que va passar el 12 de novembre, després de la rendició de l'11 de
novembre. Això, la guarnició.
Sí,
però la població...
Aquest és el tema.
Aquests són els que es queden.
Exactament. La guarnició, els que estaven més... Els morts, evidentment, es van quedar enterrats. Els que estaven molt ferits també es queden. Però els de Lleida, els Miquelets i la coronela de Lleida, se queden aquí. Llavors, aquests són els que rebran la repressió dels borbònics, que tot i que s'ha rendit la ciutat, però es compta en plan potser més anècdota que realitat, que el conde de Louvigny, la primera paraula que va demanar saber, com se deia en català, era posar la forca, enforcar, per reprimir perfectament una mica a la gent d'aquí. De fet, el que va fer, entre altres coses, va ser sobretot consolidar la fortificació, que va ser una de les fortaleses, com és actualment, després del castell de Sant Fernat de Figueres, la més important que tenim a Catalunya encara és aquesta, la de Lleida, i que va servir, doncs, dos moments de la guerra de successió importants. Per l'assalt final a Barcelona, va ser la base, el camp de base per a les tropes filipistes poder assaltar Barcelona entre 1713 i 1714, i el 1710, com em sembla que hem parlat alguna vegada, i si no tindrem ocasió de comentar-lo, en la guerra, en la batalla d'Almenar, quan Felip V és derrotat, se refugia ràpidament a Lleida, i aquí Carles d'Àustria no s'atreveix a fer setge a Lleida, que se marxarà cap a Madrid i deixa Felip V refugiat a Lleida, a dintre del castell, perquè és tan fort que no s'atreveix a atacar-lo, al 1710. Per tant, la feina que fan a partir de 1707 de fortificar el turó de la Seu Vella és tan forta que condiciona molt tot el futur de la ciutat i el futur de la pròpia guerra.
Molt bé, doncs, un altre bocí d'història que està bé conèixer-lo i que jo crec que l'hem de conèixer. Anem a parlar de carrers avui, ara farem una pausa, però de quin carrer...
Sí, volia, com l'anterior programa, buscar carrers relacionats una mica amb les circumstàncies que estem vivint. L'anterior programa per parlar del carrer de la Llibertat, he buscat el carrer de la Justícia, però no l'he trobat. Però ja que tenim els jutjats en un lloc que ahí s'administra justícia, el carrer del Canyeret, que és el que està tocant els jutjats i que està relacionat amb el que hem parlat ara.
Esto es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Ya están aquí, detrás de esa hoja en el calendario.
Prepárate para los gastos de Navidad. Con la Isidea número 8 nosotros sumamos ventajas para que tú sumes ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Está pasando. Estás en COPE.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué valoración hace de la aplicación del artículo 155?
El artículo 155 es algo excepcional. No
haga un poco de autocrítica. ¿Qué hubiera pasado si el Estado hubiera estado más presente en Cataluña y antes?
Nosotros hemos creado un modelo constitucional muy descentralizado.
¿Cómo fue la última conversación que usted sostuvo con el señor Puigdemont?
Fue una conversación muy frustrante.
¿Es cierto lo que Interior ordenó a la policía, Mossos incluidos, no desalojar a los sediciosos?
Que fueron los responsables policiales lo que dijeron.
¿Pero con qué va a brindar?
Puedo brindar con cava catalán.
¿Le gusta la camiseta de la selección española?
He visto una polémica, bueno, creo que podemos...
¿Se va a presentar a la reelección?
Bueno, yo me encuentro bien, igual que usted, tengo un año más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informat.
Doncs apa, ja ho hem avançat, Joan Ramon González, parlem de carrers i parlem del carrer del Canyeret, eh?
Correcte.
Que és un carrer famós a Lleida.
És molt famós per dos motius. Primer, perquè havia hagut un barri, que és agafa el nom, el barri del Canyeret, que és el que estava situat entre la plaça de Sant Joan i el peu de lo que seria el castell. Hem de recordar que, com comentàvem abans, precisament...
El meu padrí va créixer en aquest barri. Clar,
i jo també vaig néixer al carrer del General, és a dir, que jo el meu barri també és el del Canyeret. Jo estava a la zona de l'Eixample del carrer del Canyeret, però bueno, és un barri que pràcticament, quasi bé tot Lleida, està molt vinculat d'una manera o d'una altra quan tenia vida.
Que ha desaparegut.
Totalment.
Quasi bé total, eh?
Pràcticament, sí que l'extrem aquell del carrer La Parra, que estaria tocant allà a la plaça Madalena, i al carrer Madalena, i a sobre de la Paeria, el carrer Mossèn Amic, el carrer de Clavell, el carrer Segarra, són els pocs elements que queden d'aquest barri, i després cap al carrer Cavallers, el carrer Companyia, aquests carrers, perquè tota la zona dels blocs del seminari, tot això també s'ha alterat tant que ja no queda res. Actualment és conegut el Canyeret, els que són més veterans, pues, per aquesta història que hi ha al darrere, i els que no, perquè estan aquí els jutjats de Lleida, l'audiència, i perquè és l'accés també inclús al Turó de la Sevilla amb l'ascensor, que fa un temps que està tancat i que caldria que es recuperés. Però com a mínim sí que aquest carrer, que és nou, és totalment de nova planta, perquè està substituint on havia estat aquest barri. I aquest barri està lligat una mica a lo que seria també la història aquesta que hem comentat abans, de la destrucció que es produeix de la zona noble, del barri noble de Lleida, que s'estendria per tota la zona del carrer, des de la Seu, per tota la zona de lo que és els jardins que hi ha d'accés actualment, la Porta del Lleó, baixant fins al Mercat del Pla, per la zona del carrer Cavallers, per la zona de on estarien els blocs del seminari, per la part del call jueu, de la cuirassa, tota aquesta part estaria al barri vell de la ciutat, el barri noble, tot aquest es va destruir per fer la fortificació moderna, i la fortificació moderna més marcava que havia de tenir 300 metres perimetrals, sense construcció, amb la qual la destrucció encara va ser molt més forta de tota la trama urbana. Per tant, ens trobem que a mitjans del segle XVIII Lleida ha perdut pràcticament la meitat de la seva superfície habitada, perquè s'ha perdut el barri de Madalena i tot el barri que hi hauria al voltant de la catedral. En aquesta zona, precisament, la que estaria entre la plaça de Sant Joan i els peus de la muralla, que és la més pendent, aquí se conserven alguns carrers, sobretot algunes cases encara de les antigues cases nobles dels senyors en part destrossades, i a partir del segle XIX molts pagesos començaran a fer cases a sobre d'aquestes restes, aprofitaran materials pues, més febles, però aprofitant les bases de cases que són de carreus, de cellers, de ben fetes, i amb tàpia i canyes fan, com és la construcció habitual del país, faran el barri, que sí que tindrà la trama urbana molt així medieval, perquè no són trama recta, i els més veterans recordaran que era un carrer que fins i tot hi ha pintors que l'han immortalitzat i fotògrafs, perquè és veritablement una zona que tenia, si s'hagués conservat solament la zona urbana, seria un carrer brutalment interessant. El que passa és que a finals dels anys 70 es va produir un fet curiós, que era el de la destrucció constructiva del Canyeret, que va acabar, evidentment, a la destrucció definitivament del Canyeret, a excepció de los carrers que hem parlat abans, i es va fer aquest vial nou, que ara comentem que surt del carrer La Parra, per sobre de lo que seria la caixa de la plaça de la Sal, per situar-nos, on estaria la muralla de Portaferrissa, i segueix com una curva de nivell vorejant el Turó de la Sovella fins a arribar als blocs del seminari, on estaven els blocs del seminari, que ja hi ha un pàrquing de zona blava també, en aquella banda d'allí. I paral·lelament a aquest carrer, per la banda de baix, es van fer cases, com ja, per exemple, doncs el Consell Comarcal del Segrià, el Col·legi d'Arquitectes, algunes altres cases de serveis, i per la banda de dalt es va fer aquest edifici tan estrany, tan allargassat, que és els jutjats de Lleida, amb l'edifici de l'Audiència enganxat ja a lo que és l'ascensor.
És l'edifici que s'hauria d'estudiar.
Sí, aquest és un dels edificis...
perquè és car, perquè per adequar la zona,
correcte,
si va haver de gastar molts diners, i segueix tenint problemes. És poc pràctic, poc útil, i a sobre ja se'ls ha quedat petit.
Correcte.
Abans d'acabar-lo de... Com el que diu, abans d'acabar-lo d'obrir tot i construir-lo, ja no servia.
Sí.
Que de veritat, jo no sé.
No, i per l'ús mateix dels propis funcionaris que estan allí, doncs clar, d'anar de punta a punta a l'edifici, doncs a vegades l'has de pensar, perquè són molta distància, és poc funcional. I estèticament, des de lluny, fa com una base, una peanya, una mica artificial del Turó de la Sovella, que no guanya, hauria que guanyat més bé.
Tinc l'esperança que això ho veurem fora.
Tardarà
uns anys, però jo tinc l'esperança de que es farà un gran edifici quadrat amb algun barri d'expansió de Lleida on hi haurà els jutjats o el que sigui.
Sí, però vaja, l'edifici que marxi fora... Els jutjats pot ser traslladat, vale. Però l'edifici que marxi fora no sé què dir-te.
L'edifici serà complicat.
Aquestes coses van com van a vegades també, no? I tant.
Molt bé, doncs hem conegut un altre d'aquests carrers de Lleida, el carrer del Canyaret, avui amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Pues ja ho sabeu, a disposar.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Muy pronto te vas a enamorar de tu nuevo coche. Y es que no es un coche cualquiera, es un coche de autogás que ahorra hasta un 40% en carburante y cuidará el aire de la ciudad. Yo creo que esto es muy importante. Y encima, Repsol te regalará 400 euros en carburante al comprarlo. ¿Cómo para no estar enamorado? Si quieres saber más, entra en autogas.repsol.es y muévete con Repsol Auto.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, com sempre, a la meitat de la setmana, camí cap a les 2 de la tarda, des de l'espai InfoCope Lleida, i ben acompanyat sempre amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
I el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem de memòries d'emmagatzament de dades, les famoses memòries USB o SD. Saps què pot passar si en perds una? I si, a més, la informació és confidencial?
Ahí te hemos pillado.
Doncs home, ho
jo et dic que de moment mal de cap segur.
Sí, eso seguro, y luego ir a ver a tu jefe.
Doncs ho parlarem a l'espai l'entrevista i ho farem amb l'empresa Kingston. I després, com sempre, una petita pausa musical, millor dit, la sorpresa musical que ens tens preparat,
no, Ricard. Sí, ara ja passem a sorpresa musical. La trio el moment.
Molt bé, pues, després de l'entrevista tindrem lo que és aquesta sorpresa musical. I després de la música, com no, la tertúlia Freak. Avui parlarem per què tens d'instal·lar Firefox Quantum. Doncs el David ens ho explicarà. Què ens porta de nou la nova versió de l'iOS 11.2? I continuem amb les sensacions després d'una setmana d'experiència amb l'iPhone 10.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I com sempre, als 3 minuts finals acabem amb les fantàstiques idees i solucions de l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat.
Doncs obrim l'entrevista del dia. Jaume, amb qui parlem avui?
Doncs las memorias USB las hemos incorporado en nuestro día a día. Las usamos casi para todo. Pero hace unos días saltaron todas las alarmas en Londres cuando un transeúnte encontró un USB que contenía información confidencial acerca de las medidas de seguridad del aeropuerto de Heathrow. Así como información sobre el tráfico en el aeropuerto y rutas de algunos ministros del gobierno británico y así como de la propia reina de Inglaterra. Automáticamente, cuando escuchamos este caso, nos empezamos a hacer preguntas. Para hablar de cómo nos podemos proteger y cómo nos afecta la nueva ley RGPD, el Reglamento General de la Protección de Datos, tenemos a Pedro González, desarrollador de negocio de Kingston para España. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para quien no conozca Kingston, comentar que es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de memorias de ordenadores. Situados en el contexto, vamos a resolver estas nuestras primeras inquietudes y lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué hubiera ocurrido con una memoria o con, ay, perdón, con la nueva normativa de protección de datos en vigor?
Pues mira, realmente como el Reglamento General de la Protección de Datos tiene... por reforzar los derechos del consumidor y proteger los datos personales de tanto el consumidor como cualquier compañía, estaríamos viendo una clara vulneración de estos datos y entraría en vigor directamente por incumplimiento de dicho reglamento unas multas que podrían ascender hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen del negocio total anual de dicha compañía.
¿Y qué opciones de cifrado hay en el mercado?
Pues mira, realmente para hacer una solución, para tener una solución de cifrado, nosotros en Kingston optamos por unas unidades de USB, ¿vale?, para hacer almacenamiento con cifrado basado en AES-256 en paquetes de XPS, ¿vale? Que es un tipo de lenguaje de cifrado de los datos.
Ahora mismo, Pedro, buenas tardes. Claro, has dado tres datos muy importantes, ¿no? Dices, pues con la nueva normativa perdemos un pendrive con información confidencial y podemos tener multas en la empresa de hasta 20 millones de euros. Hablamos de soluciones de cifrado que es igual a seguridad. ¿Es lo mismo perder un pendrive con este tipo de cifrado de seguridad o que perder un pendrive normal, como el que tenemos casi todos?
Nos encontramos en dos casos completamente diferentes. Debemos tener en cuenta que el Reglamento General de la Protección de Datos lo primero que exige es que nosotros generemos un protocolo de actuación para prevenir la pérdida de datos. Una vez tenemos auditado este protocolo y utilizamos los diferentes medios para poder proteger los datos, entraríamos directamente en una solución como es la que os acabo de comentar, ¿no? Un USB con cifrado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un USB normal y un USB cifrado? El USB cifrado, aunque lo pierdas, nos encontramos en la situación de que si un transeúnte, como el caso de lo de Londres, se encuentra dicho USB, por norma general, el defecto, ¿no?, entre comillas, que tenemos el ser humano es encontrarnos algo, y más un USB, y la curiosidad nos hace siempre pues introducir ese USB para ver qué tiene dentro, ¿no? Con un USB cifrado de Kingston, inmediatamente una vez que lo introducimos, lo primero que nos va a saltar es una consola de gestión del password. Es decir, tenemos que introducir un password que es hexadecimal, bastante complejo, y tenemos 10 intentos para introducirlo correctamente. Si al décimo intento no lo introducimos correctamente, nuestro dispositivo, el dispositivo de Kingston, inmediatamente lo que va a hacer es borrar los datos ejecutando un programa específico interno para ir destruyendo dichos datos en diferentes paquetes. Ahí entra el tema del cifrado XPS y formatear inmediatamente el dispositivo como cuando viene de fábrica. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que el transeúnte que se ha encontrado este dispositivo podrá hacer uso a posterior de él, pero no podrá acceder a la información en ninguno de los casos.
Esta consola que se levanta cuando introduces el USB, el pendrive al USB, ¿funciona en cualquier sistema operativo?
Efectivamente. Mira, nosotros lo que tenemos con mucha ventaja es que la consola de gestión del password está directamente instalada dentro de nuestro propio dispositivo, por lo cual no necesita nada más que un sistema operativo para poder correr el autorun, ¿vale? De la propia consola. No deja ningún tipo de residual en ningún sistema operativo y no necesita instalar nada dentro del sistema operativo. Por lo tanto, puedes utilizarlo de una manera normal como utilizarías cualquier otro dispositivo USB.
¿Kingston ya está preparada para los USBs que pone a la venta para tener esta consola?
A ver, todos nuestros dispositivos, quitando uno de los modelos que ahora os cuento por qué, todos nuestros dispositivos de seguridad llevan interiormente llevan ya la consola de gestión. Es un software que salta automáticamente, además no se puede borrar, está en una partición interna que es no manipulable, ¿de acuerdo? Hay un modelo que es el DT2000 que no tiene esta consola, pero porque tiene la peculiaridad que tiene un keypad, es un directamente una serie de botones, ¿vale? Un teclado numérico, alfanumérico, donde gestionas directamente la password. Por eso no tiene un sistema, un software interno para gestionar la password, porque es físico. Lo bueno que tiene este dispositivo, a diferencia del resto de los dispositivos que hemos comentado anteriormente, es que no necesita un sistema operativo. Puede funcionar tanto en una televisión como en un proyector, como en los propios portátiles, ordenadores sobremesa y demás, ¿no? Porque no necesita correr ningún tipo de software, siempre y cuando, claro, los archivos que tenga adentro sean compatibles con aquellos elementos donde va a colocarse, sea una televisión o sea un proyector, no habrá ningún tipo de problema.
Uh-huh. Si hablamos de memorias últimamente, pues el tema de la capacidad es un tema importante. ¿Hasta qué capacidad en este momento podemos almacenar en una memoria?
Pues mira, en concreto, todos nuestros modelos llegan hasta una capacidad de hasta 64 gigas. Y tenemos dos modelos particularmente, que son de Iron Key, que llegan hasta los 128 gigas.
¿Estaríamos hablando de memorias SD o memorias de estas de pendrive?
No, son todo pendrives, memorias USB. Y todas en 3.0.
¿Y en SD qué capacidad tendríamos? Porque claro, las SD han cogido una relevancia importante en lo que son los temas de los dispositivos, que todos llevan la ranura para poner la micro SD, ¿no?
Correcto. Lo único que ocurre es que en el caso de las SD, nosotros en Kingston no disponemos de ningún tipo de SD a nivel de seguridad, ¿vale? Con un sistema de encriptación o cifrado por hardware, como son nuestros dispositivos USB. Ya que las tarjetas micro SD tienen un uso bastante comercial, muy destinado al tema de los de las fotografías y vídeos y demás.
Sí, que allí no tenemos sistema operativo.
Efectivamente, y ahí no requiere un, no hay tanto de momento tantas soluciones a nivel de seguridad. Me imagino que en futuro pues iremos desarrollando nuevas soluciones de seguridad, incluso para el tema de los micro SDs o SDs.
Incluso los micro SDs ya, como bien decías, ya están introducidos en un hardware propio y como aconsejamos siempre, oye, tienes tu teléfono, le pones una micro SD, ponle también un antivirus, ponle también un firewall. Es decir, ponle algo más para proteger y cifrar los datos.
Y Pedro, ya un poquito para terminar, en los usuarios, ¿qué demandan más o qué se está vendiendo más en el mercado? ¿Memorias USB o SD?
¿En general o en sistemas cifrados?
No, en general, un poquito ya para tener...
En general no hay un dato claro que sean más micro SDs o SDs que USDs. Sigue todo en pleno auge y la verdad es que se demanda de todo en diferentes niveles. Sí, es verdad que el número de unidades USDs posiblemente tenga el máximo tráfico de unidades, ¿no? Porque ¿quién no tiene en su escritorio, dentro del cajón, 3 o 4 USBs, pendrives, ¿no? Porque al final es un producto que bueno, pues que la gente, si no lo lleva encima, termina entrando en una tienda y se compra otro porque lo necesita en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y al final es un producto que tiene un precio bastante asequible y puedes alcanzar, bueno, pues a tener bastantes unidades.
Pedro González, desarrollador de negocio de Kingston para España, pues muchas gracias para darnos un poco de luz en todos estos servicios que nos hacen, al fin y al cabo, un poquito la vida más fácil. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca de mí. Esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés conmigo por mí. Ven a mi lado y comprueba.
Bueno, que anem directes cap a la tertúlia Freak. Estem escoltant música, estem jugant també aquí amb els cacharrers.
Esta canción ha venido fenomenal, ¿eh?
¿Qué te pensabas?
Sabes que yo lo uno todo. Lo atrevidos que somos. Si alguien se encuentra un USB y lo primero que hace es meterlo en un ordenador. Es que estaba pensando yo, digo, mira, ¿y si cogemos un virus que te roba todos los datos, claro, absolutamente todos, y me compro 1000 pendrives y los voy soltando por ahí?
Que sí.
A lo mejor le puedo robar los datos a muchos. Veríamos el porcentaje de todos los datos que podríamos llegar a robar. Escolta, somos muy atrevidos, hace falta calor.
La que escolteu, Escola de Calor, de l'any 1994, Radio Futura, des de l'àlbum La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Sí, anem directes cap a la tertúlia Freak.
La tertúlia Freak.
Jaume.
Doncs la primera, ho comentàvem, no? Per què tindríem d'instal·lar la nova versió de Firefox Quantum envers els altres navegadors?
Mira, esto és friki,
mira.
Eh?
Ja, no, però mira, jo navego amb aquest ja.
Ja, esto es muy friki.
Ahí directe.
Però perquè eres un friki.
Oye, pero va perfecto, sí.
Mozilla Firefox.
Son los inventores del navegador.
Del navegador, sí, Mozilla Firefox. El tema es que, bueno, pues han aprendido del
Mozilla, pasar la seva historia.
Sí, no era Firefox al principio, ¿eh?
Era Firefox al principio, ¿no?
No.
Netscape, no. Mozilla.
El Netscape.
Netscape, es verdad.
Y además tenía...
Qué jovencito soy, ¿eh? Se nota que me sacan 10 años.
O sea, resulta que son de la mateixa quinta, pero yo era friki antes que ti.
Eso sí,
que tú, vaya.
Eso seguro.
Sí, señor. Y además había la suite de Netscape, que havia el Communicator, sí, i tota, sí, la història.
Sí, Netscape,
sí.
Amb la N. Per allà durant
el far, havia el far.
Ah, exacte, amb la N.
Bueno, venga, va, abuelitos, dejar el tema. Vamos al siglo XXI. Bueno, al final.
Radio Futura, però una cançó dels anys 80.
Ja, bueno, però sí, otra cosa, la història musical ja sabes que esa desde pequeñito sí que me ha gustado mucho. Que te iba a decir, bueno, ¿por qué instalar Mozilla? Y que muchos le dicen, oye, Firefox. Bueno, pues mirar, Firefox ahora ha aprendido del navegador más utilizado. utilizado de Google, ¿vale? Y de Google Chrome. Y bueno, pues ¿qué ha hecho? Pues precisamente renderizar, es decir, que vaya mucho más rápido. Lo que hace es que consume mucha menos memoria RAM, no la memoria de guardar datos del ordenador o del teléfono, sino la memoria que se dedica a que sea más rápido, a que haga más procesos o menos, para que nos entienda todo el mundo. Bueno, pues consume un 30% menos de memoria RAM, con lo cual puede decirse que puede ir un 30% más rápido.
Tu, Ricard, quina és la teva experiència? Perquè veig que l'estàs provant.
Jo sí, jo el vaig instal·lar ahir i de moment, de veritat, que és ràpid, és com dirien en castellà, liviano, és a dir, no té res, hi ha les pestanyes de dalt i prou, no. A l'estil dels darrers navegadors.
És el que es tendeix, no?
Sí, és l'evolució del Chrome, quiero decir, cuando tú tienes un producto muy bueno...
No necessites res més, escolta, claro. Jo vull ficar el 3W punt i que em surti la web.
Mirar, el tema es que ahora mismo todos estos navegadores al final son un sistema operativo. Hablamos en muchos programas de las empresas, de nosotros personalmente, subirnos a la nube. Nosotros vivimos en la nube, el banco entramos a la nube, el correo entramos a través del navegador, sí. A no ser que sea nuestro teléfono que tenemos configurada la cuenta de correo, pero en nuestro ordenador no. En nuestro ordenador entramos a todo a través de las pestañas de Internet. Es que abrimos hasta un Word dentro de Internet, no se abre ni el propio Word, ¿no?
Puc ser una mica dolent? Sempre que hi ha un nou navegador, sempre diu el mateix, és més ràpid, és més àgil, consumeix menys recursos, però és que jo no noto res.
Sí que es noti. Fes-me cas. Mira, i a més, és un consell que us dono. Ara passem al següent tema, però és gratuït. Pràcticament no et modifica per res el sistema operatiu, proveu-lo. Aneu a busqueu Firefox, descargar, que sigui la web oficial, la de Mozilla, i descarregueu-lo i proveu-lo.
Perquè actualitzant...
Pots tenir el mateix sistema operatiu diversos navegadors.
Actualitzant el que tens?
Ah, actualitzant el que tens, correcte.
Sí, sí. El que tienes...
Això és provar-ho. Que et va bé, segueixes amb ell. Que no, canvies amb un altre.
Y sí que lo notaréis. Es decir, notaréis que parece que las web cargan más rápido.
Mucho más rápido. Bueno, mucho. Aviam.
Sí, perquè...
Quan diem molt més ràpid, és allò de... És que ja van ràpids, però es nota, es nota.
Perquè moltes vegades li donem la culpa a la línia.
Sí.
Efectivamente. Y cosa que no es. Però bueno.
Vinga, som-hi la segona. La nova versió de l'iOS, l'11.2, diu que porta la càrrega més ràpida als carregadors inalàmbrics.
Pues solo te puedo decir que ya para mí la carga inalámbrica del iPhone, y he probado con el iPhone 3 teléfonos, es la mejor conductividad que existe. Es decir, mis cargadores inalámbricos de Samsung funcionan mejor con el iPhone 10 que con el Samsung S8.
Bueno, pero supongo que no será un tema del cargador, sino un tema del terminal.
Exacto, hablo de conductividad, precisamente la conductividad, la parte que sea conductiva, ¿vale? Que sea tan buena conductiva, es lo que les permite que puedan traspasar mucha más tecnología de calor. Porque al final esto que se está traspasando es energía, es energía, es calor, ¿vale? Entonces les va a dar muchas más posibilidades de tener cargadores QI de hasta 7,5 vatios. Bueno. Esto donde va al final es que también introduzcan la carga inalámbrica en los próximos iPad. Y también de forma inalámbrica puedas cargar un iPad, que eso ya es muy heavy. Y también para poder tener una carga rápida con los multicargadores. Es decir, ahora mismo, tanto la caja de auriculares de Apple, los AirPods, tanto el reloj, el Watch y el móvil, los tres los puedes poner en una base, en la misma base,
saldrá,
con tres
en la que
puntos
saldrá
a cargar. Sí, bueno, pero ya las tenemos de otros fabricantes. Ajá. Belkin ya los tiene, de PowerMate ya vimos una hace muchos años, ¿vale? Belkin ya las tiene, es decir, hay algunas bases multicargadoras que lo que van a poder hacer es que con transformadores más grandes dar mucha más potencia.
A mí el que fa això és confirmar el que diem, que a nivell de hardware s'ha arribat amb uns nivells tan alts que fixeu-vos que aquesta nova característica s'aplica mitjançant software. És a dir, sí. a la propera actualització de l'iOS, la 11.2, la inducció passa dels 5 watts a aprofitar-ne 7,5. No ha canviat res de la màquina.
Nada.
La màquina ja està preparada, però, diuen, fins a 15 watts.
Potser volen anar poquet a poquet per anar provant a veure quin és el resultat, que no em peti algun.
Bueno, pot ser, però em
refereixo... I nos reímos que... todos, ¿no? Que nos viene el nombre del teléfono, tal, 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 tal,
No, però al final val més poc a poc i anar fent.
No, a més pensa que està tot ja molt comprimit dins dels telèfons, per tant, no es pot jugar amb això.
Vinga, sensacions. Què has descobert més aquesta setmana, David, amb l'iPhone 10?
Bueno, pues la verdad, mirar, ya os comentaba la semana pasada, lo de Siri ha sido increíble, es decir, el no volver a buscar un número de teléfono en una agenda, no utilizar el buscador del teléfono, esto que ponemos el dedito, bajamos y buscamos cualquier cosa, no tener que volver a utilizarlo es una maravilla. El modo no molestar de vehículo es otra maravilla. Si tienes Bluetooth en el coche para que te llamen y para recibir cosas, más que de sobra, de verdad, y no quitar la vista de la carretera, parece que eran tonterías.
No molestar,
no molestar dentro del vehículo, que es només trucades.
Exacto, recibes llamadas, ¿vale? Y te va avisando en el tiempo que tú quieras de las notificaciones que tienes, para que tú pares y las revises y las mires. Si quieres parar, es más, no interactúa el teléfono, por mucho que lo quieras desbloquear y mirar esas notificaciones, no puedes. Te dice, para la velocidad, párate y te enseño todas las notificaciones. ¿Vale? Es decir, la verdad que es un sistema de seguridad muy, muy bueno. Como comentaba, la carga QI, la carga inalámbrica. Bueno, pues yo el teléfono, como imagino mucha gente, lo utilizo como despertador, ¿no? Pongo el modo avión, llego a la mesita de noche, lo pongo ahí encima y se pone a cargar. Y se carga de una manera excepcional. Además, por el piloto que tienes, si te despiertas a medianoche, verás que cuando ha terminado la carga se para automáticamente. Que el teléfono vuelve a bajar a 97-96, vuelve a activarse un poquito de carga para mantenértelo al 100% de carga. La verdad que es una maravilla de inteligencia. Y luego, bueno, pues la velocidad del procesador ni voy a hablarla, el que todo salga rápido, el que, como bien decías, tanto por el navegador como por la velocidad del procesador, un vídeo de YouTube sea darle al play y se pone a funcionar.
Caray.
Es otra maravilla. El solo mirar el teléfono con el Face ID, cada día estoy mucho más contento porque me saca muchísimas más prestaciones. Ya se me olvidó eso de poner el dedo en ningún sitio que no sea para abrir o para consultar o para mirar.
Eso sí que es experiencia de usuario.
Alguna aplicación.
Y todo eso se ha de probar.
Exacto.
Si tú puedes en digital, pero es de probar.
Y ahora ya os invito a que, bueno, pues no hablamos de los animojis, que ha habido una explosión bestial. A las horas de que el teléfono hubiera salido, ya las redes sociales estaban llenas de animojis karaoke. El animoji, recuerdo que es gracias al Face ID, bueno, pues cogemos un emoji y nos representa la expresión de la cara, se mueve con nosotros, tenemos un emoji animado, ¿no? Y la gente que ha hecho, bueno, pues poner música y editar canciones. Entonces, bajo el hashtag animoji karaoke, podéis encontrar un montón de vídeos en YouTube, colgados incluso a través de Twitter y demás. Solo con este hashtag los podéis buscar. Yo os invito a que hagamos un saludo ahora después y lo colguemos.
Tienen que hacer un programa en Animojis.
Bueno, haremos un vídeo y os pasaremos con el Animoji que cada uno elija.
Va, que ho provem.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic.
Jaume, que està lluny, però que arriba el Nadal.
Sí, arriba el Nadal. Vull... I hem parlat avui de memòries USB. Allí són uns experts.
Por supuesto, además de todos los tipos, colores, formas y lo más bonito. Y no olvidéis una cosa, sabéis el viernes que viene qué es lo que pasa, ¿no?
Hoy sí, es el Black Friday ya.
¡Oh, es el Black Friday!
Atención, tarjetas de crédito.
Ya estamos preparando el Black Friday. Con descuentos en primeras marcas de un 30 o un 50%. ¡Ojito, mucho ojito! Y hay ofertas, como no, que las adelantamos y las mantenemos. Entonces ya sabéis que podéis pasar para que no os quedéis sin batería. Y solo por 9,90 euros, cuanto antes eran 29,90 euros, podéis pasar a por una batería edición limitada Bulldog. Además, si tienes un perro, te gusta un perro de este estilo.
Sí, me encanta.
Ya sabes, ahí tienes tu batería juvenil, simpática, y para que no te quedes nunca sin carga. También con nuevos accesorios. uy, qué frío hace, parece que va a llover, uy, parece que... Bueno, pues la venta de paraguas interactivos sigue en marcha y además está gustando muchísimo.
¿Paraguas interactivos?
Sí, sí, esto de coger el paraguas y digo, uy, que voy a llover, que va a llover, espérate que hay un 90% de probabilidad de lluvia, me pongo en rojo, cógeme la luz, pip, pip, mi teléfono pita, coge el paraguas, no se te olvide.
Hostia, Jaume.
¿Cuántos paraguas has perdido, Jaume?
Unos cuantos.
Unos cuantos nos hemos dejado, ¿no?
Sí,
bueno, pues con esto no lo dejarás. Y desde Spy Tecnológico y os queremos traer, os queremos dejar no solo con que paséis a ver todas nuestras ofertas, sino que también queremos daros 6 consejos para todos los arriesgados del Black Friday, y con esto lo vamos a dejar. El que menos riesgo puede correr de todos es el que venga a nuestra tienda, el que vea nuestros precios, el que pueda comparar el día antes qué precio tenía ese producto, qué precio va a tener ese día y qué precio va a tener el sábado, que es el día después. Solo ese día los va a poder ver. Pero, aún así, a todos los arriesgados les damos 6 consejos. 1, el que acabamos de decir, compara bien los precios y compáralos desde ya, porque hay muchas webs que están cambiando. Planifica las compras y evitar lo que más nos gusta, las decisiones impulsivas. Presta atención y al pago y a las condiciones. En Spy Technologic vienes, puedes devolver tu dinero, te devolvemos tu dinero. Presta atención muy bien al pago que estás haciendo y cómo van las devoluciones allí donde compres. Si vais a buscar por internet, navegar de modo incógnito, que no os cojan muchos datos. Y por último, asegúrate de calcular todos tus gastos y de para qué vas a aprovechar este Black Friday.
N'acabarem de parlar la setmana vinent, eh?
Sí,
por supuesto.
Sí,
Black Friday. Saps que aquest cap de setmana passat va ser el Single Day?
El Single Day,
que això ve de Xina.
I no parlem lo que han venut, Alibaba.
Carrer Segovia número 4 i espaitecnologic.cat i a les xarxes socials al Facebook. Eh? David Casero.
Gràcies i buenas tardes.
Jaume Sitja.
Dimecres que ve més.
I nosaltres, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, amb una darrera hora, la paeria nega que hi hagi agents de la Guàrdia Urbana custodiant la bandera espanyola del consistori. Ho assegura el PDeCAT, que ha rebut resposta de l'intendent del cos policial després de demanar explicacions per la presència continuada d'un o dos agents a la quarta planta. En fi, anem directes cap a les 2. Busquem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Demà, dijous, hi tornem, com sempre, parlant de coses de Lleida des de les 12:20 a Herrera en COPE a Lleida. I ja saps que els dijous, a partir de la 1, tenim les escapades de COPE, que no sé si demà ja li haurem de dir la nieve en la COPE. Apa, fins demà. Salut.